Radio Estel.
Bona tarda. Si Mariano Rajoy, president del govern d'Espanya, escollit en democràcia, aplaudeix els ciutadans que no protesten, que no fan soroll, que no diuen el que pensen perquè ara són moments de no molestar, de baixar el cap i treballar amb esforç i resignació, sembla que per fi, però, l'espurna ha fet foc i que ja no s'apaga. A Catalunya, segons declaracions contundents del president Mas, el referèndum és un fet segur, sigui amb el recolzament d'Espanya o sigui a les seves esquenes. Mentrestant, Montoro aprofita l'avinentesa per atacar la viabilitat econòmica de Catalunya, deixant clar que Espanya ha de rescatar les seves urnes. El que no diu, però, és que el rescat és molt inferior a la suma que Catalunya aporta a Espanya i que, si actualment estigués en vigència el pacte fiscal, aquests diners no haurien de fer falta. Bé, sempre i quan l'administració s'hagués sabut contenir. Cosa que, com hem comprovat, no sempre ha estat així. Els pressupostos d'Espanya aproven uns ajustos de 40.000 milions d'euros amb congelació de sous per funcionaris, però amb la recuperació de la paga de Nadal i amb un augment de les pensions per sota de la inflació. Amb tot, els indignats se segueixen manifestant davant del Congrés dels Diputats de Madrid, malgrat les repressions i aldarulls. Europa, i és clar, el món occidental, lligat a beneficis i rentabilitat, escolta. Potser el senyor Mariano Rajoy hauria de començar a fer el mateix.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
De totes aquestes notícies i més en parlarem a la segona part del programa amb els nostres contertulians d'avui, el senyor Lluís Alegre, exconseller de la Generalitat de Catalunya, i el senyor Pere Guinjoan, economista i especialista en finances. Però abans encararem un tema que ens preocupa a tots i que és el resultat d'anys de treball i de visió de l'estat del benestar. Parlarem del futur de les pensions. Escoltem ara l'editorial del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Fa anys, els elefants africans eren percebuts com animals salvatges i destructors de collites. L'escassetat de recursos i la lluita constant de la població per sobreviure va portar gairebé a la total desaparició de l'espècie. Per preservar l'espècie, es van establir les actuacions clàssiques. Se'n va prohibir la caça, la qual cosa mai no va tenir l'efecte esperat contra els furtius. Es va perseguir el comerç de vori i es va aconseguir apujar-ne ostentosament el preu en el mercat negre. Totes les mesures van resultar perverses per l'objectiu establert. Inesperadament, va sorgir una idea insensata, traspassar els elefants als habitants dels poblats. A diferència dels furtius que cacen i desapareixen, els camperols dels poblats adverteixen al llarg termini, saben que els elefants que conservin avui continuaran sent seus i dels seus fills. El resultat és senzill. Zimbàbue té una població d'elefants que creix a una taxa sostenible, exporta elefants i vori i els camperols han prosperat. Des de la publicació de la paradoxa de la seguretat social de H. Caron, 1966, també hi ha raons per debatre sobre l'optimització social dels sistemes de pensions. El principal argument és que l'envelliment constant de la població farà insostenible el grau de generositat dels programes de pensions. Les solucions clàssiques per defensar enèrgicament l'actual sistema clàssic no impedeixen d'entreveure, amb tota seguretat, un esgotament del sistema. Els liberals veuen el sistema de repartiment com un exemple més de l'esquema Ponzi, que provoca un desequilibri patrimonial creixent. Entre totes dues posicions, Suècia, en plena crisi dels 90, va optar per una idea desconcertant. Va valorar el seu sistema de repartiment de prestació definida com a insostenible. Va definir un nou model de contribució mixta al sistema de repartiment i a un compte individual i va aconseguir la percepció de la riquesa individual acumulada per la població i una taxa de substitució intergeneracional amb ajustos demogràfics automàtics. La significació dels elefants al Zimbàbue i la reforma sueca revelen que quan la propietat és de tothom, la responsabilitat es dilueix. Els elefants, igual que els sistemes de pensions, estan més amenaçats quan la seguretat dels drets de propietat també ho està. Potser tot això semblarà una idea extravagant, tant com va simbolitzar fa anys lliurar els elefants als camperols africans perquè els gestionessin. Si vols dir la teva, connecta't al Facebook del programa a facebook.com/plusvalua, al nostre blog plusvalua.cat, per mail a participa@plusvalua.cat o truca'ns al telèfon del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Volem saber la teva opinió.
Doncs tenim avui amb nosaltres el senyor Xavier Melo, doctor en Ciències Econòmiques, director de l'àrea d'Empresa Social i Responsabilitat Social Corporativa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i amb una àmplia experiència en el món assegurador. Bona tarda, senyor Melo.
Bona tarda.
Quin és l'estat actual, quin és el model que ens regeix actualment de les pensions i quins són els pronòstics de que continuï tal com el vèiem fins ara?
Bueno, el sistema que tenim és el sistema de repartiment, és a dir, que el flux d'aportacions de la població activa va a pagar les prestacions de la població passiva i les expectatives que tenim són les expectatives que sempre ens han dit, que ja des del 1965 ens deien els teòrics, com es deia abans a l'editorial, el professor Samuelson, que deia que la rentabilitat d'un sistema de repartiment de pensions és igual aproximadament igual a la suma de la taxa de productivitat dels augments salarials més la suma de la població activa. Val? Això ja ens pot donar una idea de cap on van els sistemes de pensions als països occidentals. I per l'altre, diguem, la teoria aquí, la pràctica aquí a Espanya ja es va des de l'estudi del professor José Barea, patrocinat pel BBVA, que era el sistema de pensions, el 1995, ja es deia que hi haurien dues crisis importants, això va ser el 95, i es va entregar l'informe a tots els partits que formaven part aquella vora del Pacte de Toledo, on es deia que hi hauria una crisi del 2020 i una altra, que està menys estudiada, del 2050, i que la de 2020 implicaria un canvi automàtic de l'edat de jubilació que ell estimava entre els 67, el millor dels escenaris, i els 70 anys. És a dir, que no està passant res més del que sabíem tots el 95.
És a dir, que el model que tenim ara de repartiment amb l'evolució de la demogràfica que tenim a la vegada és pràcticament impossible de sostenir amb les regles del joc que tenim sobre la taula avui.
No és que sigui. Jo sóc un gran defensor del sistema de repartiment, almenys en bona part. No és que sí, el que no es pot és mantenir amb les condicions inicials, perquè a ningú se li escapa que és, sempre es pot posar un escenari ridícul o estúpid per entendre-ho. Si ho mantinguéssim, acabaríem tenint un sistema de repartiment on el període que ja està passant alguns jocs puntuals a l'estat espanyol, on el període de prestació és superior al període d'aportació. És ridícul, no s'aguanta.
Llavors, aquesta, per augmentar el període una mica de prestació, seria augmentar l'edat de jubilació fins a aquests 67 o 70, entre els 67 i 70 anys que apuntava vostè. De fet, les tentatives del govern ja van cap aquí, cap als 67 anys. Això podrà ser avui o ens haurem d'esperar a veure-ho?
El problema que entenem alguns professionals i sortosament tenim països que van per davant nostre, que ens han donat lliçons amb això, com Alemanya i Suècia, és que nosaltres estem acostumats, i la paròdia dels elefants a l'article no és casual. És a dir, l'article diu que els països africans que van anar fent petites regulacions, és a dir, vigilant, posant més policies, i anar implementant mesures petites, al final s'han quedat sense elefants. Aquells que van canviar el sistema avui estan exportant elefants. I això és el que han fet alguns països. És a dir, si nosaltres anem retrasant cada vegada, mica en mica, l'edat de jubilació i no canviem, o sigui, sense canviar el sistema de repartiment, no canviem la filosofia, si tothom no és conscient dels diners que està aportant i no hi ha una transparència amb el sistema, i ho estem veient aquests dies, avui mateix, escolta'm, llegia que el sistema de repartiment en cas d'una hipotètica independència, i és un, no vull enronar pas a política, però que clar, que hi haurien catalans que perdrien, quan veiem que hi ha tantes i tantes promeses incomplertes en economia i també en pensions, el sistema de pensions es converteix en una arma política, i aquest sí que és un problema, perquè llavors tothom espera que faci les mesures al que ve darrere, i sempre anem tard.
Una mica el que em preocupa és que, per exemple, en el meu cas, jo vaig començar a treballar molt jove i tinc companys que han començat a treballar molt més tard, i al revés, no? No sembla una mica injust que per tot sigui la mateixa edat de jubilació?
Exacte, això és el que li volia dir. Hi ha un exemple que a mi m'agrada i sento enveja com a català i com a espanyol, i és Suècia. Suècia va tenir als 90 uns moments com a país molt delicats, perquè els hi va pujar la tassa d'atur, la més alta que han tingut la història, van tenir una davallada important del PIB. El que van fer tots els polítics va ser sentar-se i no van agafar i dir, escolti, ara en vez de jubilar-se als 60, jubilarem als 66, i en vez de pagar el 80, pagarem el 75. Va dir, senyors, a llarg plaç això no ens funciona, tenim una tassa d'atur que no aguantarà el sistema, i llavors hem de fer, entre tots hem de buscar una mesura, un nou sistema, que tots estiguem d'acord i que sí, que faci viable totes les forces, inclús les minoritàries. Evidentment hi havia posicions contradictòries, des de la dreta més liberal, que volia, i no baixava el burro, que volia un sistema de capitalització, fins als comunistes i socialistes, que volien mantenir el sistema de repartiment. Molt breument, el sistema el que va fer és, escolti, nosaltres tenim un sistema de repartiment de prestació definida, això vol dir que els diners que entren dels actius van a pagar les prestacions dels passius i que l'únic que hi ha segur és la pensió. Diu, farem un petit canvi, farem el sistema de repartiment, perquè el sistema de repartiment el que té bo és que hi ha una solidaritat entre generacions, que això fa més fort un país, però el que farem segur seran les aportacions. És a dir, farem un sistema de repartiment d'aportació definida. Hi haurà un marge que entrarà i cada any enviarem a cada treballador l'explicació del que ha aportat. I si es jubilés, el que tindria. El que li toqui jubilar-se, el que li diríem, escolti'm, vostè quants anys viu? Té previst que viurà? Doncs mira, aquest any l'esperança de vida ha pujat 3 mesos. Escolti'm, tri o treballar 3 mesos menys, més o cobrar 3 mesos menys. Val? Aquesta flexibilitat en cada moment fa que el sistema de suec sigui molt estable. A més, hi ha una petita part, i com a de prestació a mantenir el sistema de repartiment, que és el 2,5 de les quotes, que va a un sistema de capitalització. És a dir, que a més té la llibertat de poder invertir el... I per mi això és bo, perquè hi ha una solidaritat en aquests moments i un coneixement i una transparència del sistema que no tenim aquí.
Estem parlant amb el doctor Melo, doctor en Ciències Econòmiques i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, especialista en assegurances, en el tema de les pensions, que és el que avui ens ocupa. Segons el que vostè una mica ens explicava, aquest sistema suec de tanta estabilitat en la que cada persona rep un paper anual on t'explica les seves aportacions i el que rebria en el cas de que jubilés, probablement apunta cap a la responsabilitat pròpia davant d'un benestar de tots. Seria una mica...
Exacte, i aquesta és l'última lliçó de l'article. És a dir, escolti'm, quan la propietat no és de ningú, els beneficis es dilueixen. Uh-huh. I l'exemple dels elefants i altres exemples són claríssims. En canvi, quan tu ets responsable dels fets, tots ens ho mirem més. Llavors, jo crec que el que no ens funciona a nosaltres és el sistema. Hi ha un comentari del responsable d'un responsable sindical alemany, membre de l'SPID, que va estar molt criticat al sindicat perquè deia, escolti'm, a veure, si nosaltres als anys 70, i va apoyar també la reforma del sistema de pensions d'Alemanya, si als anys 70 nosaltres, quan ens jubilàvem, teníem una esperança d'estar cobrant la prestació de 10 anys i ara la tenim, l'esperança, els mateixos alemanys, de 20 anys, coi, alguna cosa haurà de canviar, no? Uh-huh. És de sentit comú. Llavors, ell va formular també el canvi i va apoyar des del sindicat, des dels treballadors, perquè moltes vegades entenen molts països que per mantenir els drets de propietat del que sigui, el que s'ha buscat és la viabilitat del sistema. I això no vol dir simplement reduir prestacions, perquè jo no hi estic d'acord, eh? No estem dient, l'únic que estem dient que tingui la mateixa rendibilitat vostè que jo, que la gent que jubilarà ara, cosa que en principi, tal com està el sistema espanyol, probablement no passi, i el més jove sigui més castigat.
Senyor Melo, a mi em preocupa el fet de que quan parlo amb els meus companys i es parla sobre el tema de les pensions, tots riem i pensem, bueno, nosaltres ja no ens tocarà això, ja no tindrem pensions. Em preocupa no des del punt de vista de dir si hi haurà o no hi haurà pensions, sinó com a base del que en un moment els nostres pares, els nostres avis van somiar com a estat del benestar. Vostè com veu aquest futur d'aquestes joves generacions?
Mire, jo el veig d'una manera hindú, o com en Confuci deia, deia esperem lo millor però preparem-nos per lo pitjor, no? Llavors, jo crec que tindrem el que nosaltres vulguem com a país i el que busquem, perquè jo crec que si els altres països ho han aconseguit, també ho podem aconseguir nosaltres, però que està clar que hem de reformular el sistema.
Tindrem reforma de les pensions?
Ui, tant. Ui, tant.
I serà pactada o serà política?
El problema no és la pactada, per mi, eh? El problema que té aquest país, i em refereixo a l'estat espanyol, de moment, és que, igual que l'amnistia fiscal, igual que és cada 10 anys, la reforma laboral és cada 10 anys, la del sistema de pensions és cada 10 anys. Ara potser tocarà cada 5, no ho sé, però i no afrontem un canvi perquè no som prou madurs com a país per fer-ho. Aquesta és la realitat. Dèiem que l'anàlisi d'aquest famós economista, el 65, deia, escolti, per mantenir el sistema, la rentabilitat del sistema ha de ser igual a la productivitat i a la tassa d'ocupació. Llavors, si vostè, li explicaré una anècdota, si vostè ha agafat la pàgina oficial del Ministeri, sortirà que la tassa de substitució d'Espanya, en aquests moments, li parlo de memòria, està al voltant del 2,4. Això és agafar la població que cotitza partida pels pensionistes. Si vostè li resta la població, que això és el que fan els alemanys, nosaltres tenim el 2,4, llavors els alemanys el que fan, bueno, anem a restar la gent desocupada que està cotitzant. Passa el 2. Un sistema és òptim, diguem, des d'un punt del sistema de repartiment és òptim, el 3%, entre 2,5% i el 3%. Ens situem al 2. Si en vez d'agafar aquest número, agafem el número de pensions, no els pensionistes, perquè hi ha pensionistes que estan cobrant més d'una pensió, de fet la mitja és 1,2, i ja ens passem a l'1,8. I llavors jo has de dir, escolti'm, per què no agafem els números d'una vegada i fem que sigui tan rentable per vostè que té 20 i pico d'anys com jo, que en tinc uns quants més, com per la persona que ara farà 65 anys. Que sigui simplement la mateixa, que la fórmula de convertir aquest capital, aquestes aportacions virtuals, perquè les aportacions sueques, ja ho diu, és un sistema nocional. Nocional vol dir que és una noció, és un sistema virtual. I vostè li diu, i vostè ha cotitzat tants diners, però aquests diners no hi són perquè ha anat a pagar una prestació. Però si vostè va acumulant aquests diners, al final ho reconvertiria depenent d'una esperança de vida i li tocaria tant. No està predefinida la pensió. Jo crec que aquest és el sistema de futur. Però no veig que aquesta sigui la propera reforma, perquè el president del govern ens està dient que els pensionistes no perdran poder adquisitiu. Jo no m'ho crec.
L'altre, quan es parla d'un canvi profund en el sistema de pensions, moltes vegades la gent recula perquè sembla que es parli de privatització.
Bueno, hi ha interessos en què es privatitzin. Miri, jo li vaig explicar, ara em ve al cap una anècdota que és una miqueta, em permet la paraula, una miqueta bèstia, eh? Però és veritat, és veritat. Jo he estat molts anys treballant en companyies americanes i amb l'última part, companyies americanes de pensions. Va haver-hi president d'Europa, una persona, doncs, extremadament liberal, i en una conversa, després d'un sopar, em va dir, escolti'm, no, nosaltres vindrem aquí el 2000, tornem al 2000, és una companyia triple A, això és veritat, diu, tornem al 2020. Diu, dic, per què? Diu, perquè estem segurs, jo estic segur que no passarà, que hi haurà una privatització del sistema de pensions. Dic, és més, quan més malament ho faci Espanya, més aviat vindrem.
I això ho diuen ara.
No, això ho van dir-ho fa més de 10 anys. Llavors, està amb la nostra mà. Jo no crec que és la privatització és molt injusta, també, perquè hi ha gent que la vida doncs, no té sort, se li ha de pagar unes pensions no contributives i és més socialment i econòmicament és més costós. L'avantatge és que no pot ser una arma política. Llavors, clar, si no som capaços de poder mantenir un sistema de repartiment objectiu, doncs algun dia es privatitzarà i es capitalitzarà. Jo espero que no. Estic segur que no.
Senyor Melo, doctor en Ciències Econòmiques, expert en assegurances i en el tema de les pensions, que és el que avui, com dèiem, ens ocupa. A vegades parlem de pensions. Sembla que esperem tota la vida que arribi aquell moment en què deixem de treballar. Clar, vol dir que això és un bon plantejament com a vida de les persones?
Doncs me n'alegro que faci aquesta pregunta, perquè justament fa poc que he llegit tot el contrari. És a dir, els països que permeten, tenim una tassa de dependència, que per exemple amb 100 anys, tassa de dependència és la gent que està entre 24 i 64 anys partit per la gent que és més gran de 64 anys. La tassa de dependència ha passat de 7 o 8 a principis del segle passat a 1 o 2 ara. Hi ha hagut un canvi molt fort. I justament els països que tenen menys atur, juvenil, menys atur, són els països que hi ha més gent gran treballant. I llavors, les multinacionals, algunes multinacionals, el que han tret algun informe és que tenen una alta productivitat quan barregen comissions de gent jubilada, però que està treballant jubilada parcial, amb gent molt jove.
Aquesta dada és molt interessant perquè a vegades s'ha apostat per dir no, si es prejubila es dona lloc a gent jove que tingui feina o ocupació i és ben bé el contrari pel que explica.
Sí, el que passa és que això ho diuen els països que estan més avançats. Nosaltres estem on estem. Vull dir, nosaltres si agafem el rànquing mundial, l'altre dia l'estava mirant amb un amic, i mirem la taxa de desocupació, hi ha la República de Sud-àfrica, hi ha Etiòpia, hi ha Espanya en tercer lloc, i hi ha Gaza i hi ha Palestina. Llavors, clar, amb això doncs fem els comentaris que fem.
Ja. I sobre el que comentàvem, quin és el problema? Per què esperem tota la vida a jubilar-nos? Perquè hauríem de ser feliços, no?, amb la vida que tenim en general.
Ui, aquesta pregunta em sobrepassa,
Sí?
No. Jo crec que, bueno, la gent...
És un sistema que sustenta una felicitat futura. No sé fins a quin punt és...
Bueno, però el sistema de repartiment no te garanteix la felicitat, T'ingreix, en tot cas...
La desocupació.
Sí. No, això...
Es viu com a felicitat.
Sí, però jo crec que és una equivocació perquè precisament hi ha moltes malalties que ho he estat llegint per altres motius aquestes últimes setmanes, que es desperten quan la gent deixa la feina. És a dir, quan la gent que ha estat treballant tota la vida la deixa de cop, hi ha moltes malalties mentals i la felicitat en general sembla que es dilueixi més ràpidament que no la gent que ha estat sent activa sempre. És a dir, que Jo crec que la component d'estar ocupat i de tenir una feina, en definitiva, és important per ser feliç.
Senyor Melo, vostè apuntava a la dada que la mitja dels pensionistes tenen 1,2 pensions.
La mitja espanyola.
La mitja espanyola. Els nostres oients que ens puguin estar escoltant, que es puguin plantejar si tenir un pla de pensions a part, si... Vostè què els hi recomanaria?
Depèn...
Acabem amb una pregunta pràctica.
Sí, depèn de... Això sempre et diuen... Els diem als alumnes que depenen de dues coses, no? De la versió de risc que un pugui tenir, alhora, evidentment, necessites uns estalvis, i de l'edat, de lo proper que estiguis a la jubilació. Si estàs a... jo sempre he tingut un pla annexa i recomano a la gent que en tingui un, però no tant per fer fallida el sistema de repartiment, que no em farà fallida.
Poder, per complementar-lo.
Per complementar-ho.
Per fer aquest 1,2.
Sí. No, però l'1,2 són pensions públiques, gent que està cobrant viudetat i que està cobrant, no es compten els plans individuals de pensions.
És a dir, seria 1,2 més un pla...
Més els estalvis que pugui tenir.
Complementari. Moltes gràcies, doctor Melo, doctor en Ciències Econòmiques, director de l'àrea d'Empresa Social i Responsabilitat Social Corporativa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, per haver estat amb nosaltres avui. Ens acompanya a la tertúlia.
I tant, gràcies.
Gràcies.
Que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. El dijous 4 d'octubre, apunta't a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Una nit al Palau de Congressos de Catalunya que ens unirà a tots en pro de continuar amb el missatge als nostres mitjans. Amb sopar, rifa, subhasta, la presència de l'alcalde Xavier Trias, el cardenal arcabisbe Lluís Martínez Sistac, l'expresident Jordi Pujol i l'actuació de Marina Rossell. Fes la teva reserva al 93 409 2770 o amb un mail a lanit@radioestel.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 4 d'octubre. Octubre, uneix-te a nosaltres. I creus? Vine! Ràdio Estel et convida cada diumenge a 12:45 del migdia a conèixer tot un món ple d'iniciatives, fundacions, ara i demà, amb Marc Maioles, el programa per descobrir la xarxa de les fundacions catalanes, una xarxa plural, voluntariosa i àmplia en constant moviment. Fundacions, ara i demà, cada diumenge a 12:45 del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els diumenges a 12:45 de la nit. Tria el millor cafè pels teus matins. Tria notícies, actualitat, esports, cultura, debat, opinió. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, tria el primer cafè de Ràdio Estel amb Ignasi Miranda. Un programa just al teu gust. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el primer cafè, el millor cafè del dia. La ràdio a la carta, els programes, els concursos, la nostra música, l'actualitat... Des de www.radioestel.cat podràs gaudir de la teva emissora des de tots els angles, des de totes les perspectives, perquè cada dia ens llevem amb tu, siguis on siguis. Clica'ns, www.radioestel.cat, el teu lloc web de capçalera. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Doncs continuem ara amb l'actualitat econòmica de la setmana i del dia d'avui. El govern espanyol aprova avui uns pressupostos per al 2013 amb ajustos de 40.000 milions d'euros.
El Consell de Ministres es reuneix avui de manera extraordinària per aprovar el projecte i també el nou pla de reformes que ha d'enviar a Brussel·les. Entre d'altres mesures, preveu que els funcionaris continuaran l'any que ve amb el salari congelat per tercer any consecutiu, però recuperaran, això sí, la paga extra de Nadal, que aquest any 2012 s'ha eliminat. I pel que fa a les pensions, creixeran per sota de la inflació i, a més, es congela també l'oferta d'ocupació pública i només només es restabliran el 10% de les baixes en l'educació, la sanitat, la policia o els inspectors d'Hisenda.
Montoro diu que Catalunya va demanar el rescat el mateix dia que va avançar les eleccions.
El ministre d'Hisenda ha criticat aquest fet i ha assenyalat també que el seu parer és una gran incoherència. Montoro ho ha dit al Senat, on ha assegurat que gràcies al govern espanyol, Catalunya mantindrà la seva imatge i podrà fer front als deutes més immediats. I mentrestant, el Parlament de Catalunya aprovarà avui que se celebri un referèndum d'autodeterminació prioritàriament durant la pròxima legislatura. Iniciativa Esquerra Unida i Solidaritat donaran suport a la proposta pactada per CiU i per Esquerra Republicana, que insta, recordem, el govern a fer aquesta consulta. Serà el colofó de 3 dies de debat de política general, marcat per l'anunci que va fer el president Artur Mas de l'avançament electoral.
I el Banc d'Espanya admet que l'economia encara cau, però parla de relativa estabilitat en l'atur.
El tercer trimestre de l'any ha continuat caient a un ritme significatiu en un entorn en què la tensió financera es manté en cotes molt elevades. Ho afirma el Banc d'Espanya en el seu últim butlletí econòmic, que matisa, tot i això, que es tracta d'una informació incompleta perquè inclou pocs indicadors quantitatius que permetin anticipar l'impacte de la pujada de l'IVA que va entrar en vigor l'1 de setembre.
I estem a finals de setembre i el dèficit de l'Estat supera ja l'objectiu per tot l'any.
Doncs una vegada més, el dèficit de l'Estat torna a pujar i allunya l'objectiu compromès amb Brussel·les. Segons les dades que ha fet públiques el Ministeri d'Hisenda, a finals d'agost, els números vermells ja representen el 4,77% del PIB, una xifra que supera en 2 dècimes la previsió per tot l'any, situada al 4,5%, després del marge pactat amb la Comissió Europea.
I en un pla internacional, la crisi de Síria, les protestes àrabs pel vídeo sobre Mahoma i el programa nuclear a l'Iran entra en l'Assemblea de l'ONU.
Hi participen més de 120 caps d'estat i de govern, entre ells el president dels Estats Units, Barack Obama, i també el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Rajoy compareixerà per primera vegada davant l'Assemblea, on defensarà la candidatura d'Espanya al Consell de Seguretat. Abans del seu Parlament, el president espanyol ha mirat de sumar avals internacionals a les seves polítiques de retallades i potenciar també una imatge d'Espanya a l'estranger. I mentrestant, al Pakistan, el ministre de Ferrocarrils anuncia que recompensarà amb 77.000 euros qui assassini l'autor del vídeo que denigra la figura de Mahoma, ja que consideren que és l'única manera de covardir els blasfems.
I en la borsa...
Doncs durant tota la jornada d'ahir, dia d'incertesa sobre les ajudes europees a la banca va fer caure la borsa i repuntar la prima de risc, que es va tornar a enfilar per sobre els 460 punts. Avui, però, tot i els mals resultats d'ahir, els mercats mantenen la tensió i les borses europees, tot i operar pràcticament planes, reflecteixen alguns ordres de compra que es tradueixen en tímids números verds.
Moltes gràcies, Sara Cruz. Comentem aquesta actualitat amb els nostres contertulians d'avui. Doncs tenim amb nosaltres el senyor Lluís Alegre, exconseller de la Generalitat de Catalunya i economista. Bona tarda, senyor Alegre.
Hola, bona tarda, bona tarda.
Tenim l'actualitat econòmica, política i social candent. Avui pendent dels pressupostos de l'Estat tot el dia, hem estat pendents també de les estiragonses entre Montoro i el resultat del Parlament català respecte al referèndum. Quina és la perspectiva?
Bueno, la perspectiva de la situació econòmica és la que tenim i, a més, les circumstàncies actuals em sembla que no hi ajuden a una millora, val a dir, no per Catalunya, sinó per Espanya. És a dir, acabem de veure que l'atur, diuen, ara ja ens volen, diríem, animar, dient, ja cau menys. No, perdoni, l'atur està caient. El doctor Melo fa una estona ho ha dit. A més, estem en el rànquing mundial d'una llista que no és pas gloriosa, sinó més aviat galdosa, no? I per tant, aquest em sembla que és el problema, de que tot el que s'ha fet en aquest moment per part dels governants doncs no ajuden precisament la creació d'atur, de llocs de treball. Per tant, aquesta situació és la que s'han d'esforçar per canviar-la i veure, doncs, en el marc europeu, doncs, quina estructura laboral tenen els alemanys, quina estructura laboral tenen els holandesos, quina estructura laboral tenen els italians, i no cal que la inventin, que la copin i que la copin bé, no? Per un cantó, aquesta, no? Per tant, si anem malament, no és per Catalunya com ara. Llavors, l'altra cosa, ara jo, no ho sé, dec viure en un país, és a dir, Catalunya no ha demanat el rescat el dia que el president Mas diu, davant de les circumstàncies que estem passant, el millor és aclarir. Doncs què pensa el poble de Catalunya, sinó que ja fa molt temps que vam dir que ens paguessin el que ens retenien i legalment ens corresponia, i llavors, com a gran solució a cancel·lar un deute, diuen, no et cancel·lo el deute, però et faré un préstec. I, a més, per aquest préstec, tenint en compte que jo et dec diners, no te'ls dono, et poso un préstec, a més et cobraré interès, i, a més, diré tot el món que no et saps administrar. Bueno, aleshores, ara que ens diguin que aquesta dir pagui'm el que em deu i si no, pues, arreglem-ho d'alguna manera perquè tinc unes obligacions que sóc seri i les vull complir, diguin que ho hem demanat abans d'ahir, que és el dia que el president Mas va dir doncs aclarim la situació i veiem, és una tergiversació que et quedes una mica astorat de dir com pot deixar una persona que coneix la realitat i per tant doncs, que vulgui continuar amb la cerimònia de confusió.
Imagino que deu ser per no posar més llenya al foc, però per què no hi ha hagut una resposta des del govern català de dir doncs, les coses no han estat exactament així, han estat d'aquesta altra manera?
No hem sentit abans d'ahir, va fer una síntesi, em sembla, en la que es va anar desenvolupant doncs, tot el que ens ha anat succedint. I, a més, una altra cosa, i ara no voldria entrar en sentiments, és a dir, l'11 de setembre, moltíssima gent, i no atiats pas per forces polítiques, sinó fruit d'una reflexió de la societat civil, van sortir no enfadats, sinó preocupats. I la prova de que no estaven enfadats és que en un milió i mig no es va trencar ni una paperera, ni un vidre. I en qualsevol esdeveniment molt més petit, inclús a vegades les empentes, el pujar i baixar del metro, quan va tapeït, doncs hi ha alguna cata esgarranxada. Per tant, aquesta és la situació. Que jo penso que, i ara sí que ho diré, vull dir, modestament i sense voler enfadar ningú, governar és manar. I aleshores sorprèn que des del govern de l'Estat, davant d'aquests reptes, no actuï. A part de que no escolta, a part de que no escolta, a més no actua. I llavors això crema a les instàncies europees, que fa un temps van dir, tenen un problema amb la banca, doncs miri, arbitrarem una solució. Tenen un problema amb el deute, escolti, no, el Banc Central, després d'un debat intern i que molta gent s'hi va cremar dels de fora, bueno, doncs que el Banc Central pugui comprar deute. Els alemanys eren els dolents, el constitucional alemany diu, bueno, escolti'm, doncs que s'arbitri i que, per tant, doncs, aquest tema es pugui tirar endavant. Llavors, tots els de fora han fet els deures i ara resulta que el que ha d'anar i dir, escolti'm, jo sóc el sujeto passivo, que dirien a Madrid, vinc a arreglar lo meu, no va arreglar lo seu. Allà, això és, no és callar, és no actuar. I els problemes, quan tenen un abast de l'envergadura que tenim actualment, no els resol el temps, al revés, els agreuja. Per mi em sembla que el que hem de demanar és que escoltin, que actuïn, i escoltar no vol dir et vinc, t'escolto i faràs el que jo dic, perquè no estem en una caserna.
Això no és escoltar.
No estem en una caserna. I última part, últimament alguns d'aquestes persones de l'administració doncs són més renyadors i manadors que no pas conciliadors.
Tenim amb nosaltres també el senyor Pere Guinjoan, analista financer. Bona tarda.
Bona tarda.
El Banc d'Espanya admet que l'economia encara cau, parla una mica de relativa estabilitat en l'atur, però a més tenim un dèficit de l'Estat que ja supera l'objectiu per aquest any. Quines són les perspectives?
Sí, una mica amb allò també que deia de l'aprovació dels pressupostos. No ho han comentat també, però demà hi haurà la presentació de l'informe Oliver Wyman de les necessitats de la banca. A veure, Espanya està endeutada, ella sola no pot fer front als deutes i necessita ajut. Quan una entitat endeutada es troba en aquesta situació, evidentment, doncs, no té la llibertat d'una persona sense deutes. Estem constrenyits, diguem-ne, per la necessitat de que hem d'acabar complint. És a dir, ens vam endeutar nosaltres sols. És bo, crec, des de la perspectiva nostra, de la responsabilitat, és bo que Espanya faci front a aquests deutes amb els ajuts que siguin d'Europa. Europa ja està donant molts ajuts, 400.000 milions es parla, de que els bancs... els bancs tenen manllevat el Banc Central Europeu En definitiva, això és un ajut europeu. I també hi haurà aquests fons especials, diguem-ne, d'ajut directe al, a l'Estat, aquests 100.000 milions per capitalitzar els bancs, que s'han de concretar demà. I també, a mi em sembla ineludible que el govern espanyol deixi de fer l'orni i d'una vegada, diguem-ne, es formalitzi la petició d'ajut i se sotmeti naturalment a les condicions i a la vigilància que això voldrà dir quan un deutor... vostè pensi el cas, no? Un deutor que va amb el banc que diu, escolteu, mireu, l'empresa, una empresa deutora, no? Allò, estic passant un mal pas, les ventes no m'han respost, allò, estic malament, renegociem el deute. La major part dels bancs, en aquest cas, amb una empresa que es troba en aquest cas, doncs l'escolten. Ara està clar, l'empresa perd autonomia. L'empresa aleshores ha de, diguem, estar subjecte a un pla de viabilitat que el banc el vigilarà. És una situació similar. I, per tant, això que estem dient de les retallades pressupostàries, d'aquests ajustos, del dèficit de l'Estat, és molt dolent que el dèficit de l'Estat es dispari. Val a dir que és per caiguda d'ingressos, més que per... i per les despeses, diguem-ne, de sosteniment de l'atur. Però hem de tenir el coratge cívic de diguem-ne, de quadrar els comptes tal com els europeus ens demanen. L'alternativa l'estem veient amb Grècia. Jo crec que estan els últims compassos. No?
Senyor Guinjoan, hem vist també aquests darrers dies com les incerteses davant d'aquests ajuts d'europeus doncs, ha fet repuntar la prima de risc i han tornat a caure doncs, la borsa espanyola. Aquesta serà la tendència o podrem parlar ja d'una estabilitat com estàvem visquent els últims dies?
Clar, el tema està en que els electorats... A tota Europa tenim la sort de tenir doncs, governs democràtics, governs que responen als seus electorats. Va haver-hi aquest comentari que jo considero molt desafortunat dels ministres de finances encapçalats per Alemanya, Finlàndia i Països Baixos, dient que aquests ajuts, diguem-ne que en definitiva, que les pèrdues aquestes del risc del capital aquest que s'ha d'injectar a les empreses bancàries espanyoles amb dificultat. Això d'aquí no ho suportaria aquest nou fons d'ajut europeu solidari, sinó que això d'aquí ho hauria de suportar l'Estat espanyol. Quan al juny sembla que hi havia hagut un acord, diguem-ne, un acord formal, per part de que això, diguem-ne, que a partir de començament d'any això fos traspassat a les institucions comunitàries. No ajuda que Alemanya estigui fent aquest paper de, diguem-ne, de jugar a les dues bandes.
Si em permeten, aquí...
Sí, volia introduir, si em deixen només introduir que tenim amb nosaltres el senyor Melo, que s'ha quedat amb nosaltres, i una mica preguntar-li, que se'ns ha quedat una mica pendent, el tema de les pensions. En el cas d'aquest panorama que es planteja en aquests dies, simplement preguntar-li, potser serà d'aquí a uns minuts que ens respongui, però com es quedarien les pensions en el cas de l'autonomia com a sobirania de Catalunya? Senyor Melo. Disculpi'm, senyor Lebre.
Ja contestaré al senyor Guinjoan també. No hi ha grans diferències entre Espanya i Catalunya, i les poques que hi ha són a favor de Catalunya. És a dir, quan un llegeix a la premsa aquests últims dies de la capital de l'Estat i veuen unes bajanades que es diuen de que és totalment inviable, i agafa les dades, veu que la tassa del que estàvem enraonant, si és un sistema de repartiment, depèn de la productivitat de la gent que treballa i depèn de la quantitat de gent que treballa, a ningú se li escapa que Catalunya està per sobre de la mitja, amb la qual cosa pitjor no hem d'anar. A part d'això, els drets de qualsevol pensionista dins de la Unió Europea estan garantits, perquè si vostès han anat a treballar a França i està tota la vida a França i ara vol venir a viure a Catalunya, l'Estat francès li seguirà pagant la seva pensió. No? Llavors, vull dir, el que és important és no entrar en aquesta guerra, perquè hem de tindre la consciència de que tenim bons números, que ens diran moltes coses i no hem de perdre. Hem de tenir confiances en nosaltres mateixos.
Senyor Alegre, perdoni'm.
No, només faltaria. Aviam, jo seguiré amb el que diu. Si fóssim un estorb, ja ens faríem fora.
Exacte.
Per tant, si no ens fan un estorb, és perquè els interessem, els interessem naturalment per les contribucions econòmiques que fem, no per les culturals que
no
podem aportar. Perquè amb el tema cultural ja hem vist que no en són massa sensibles, no? Per tant, donada aquesta premissa, jo aniria a el que s'ha dit, la fiscalitat baixa naturalment, mentre l'atur pugi, l'atur què comporta? Menys consum, el menys consum genera menys IVA, els aturats doncs menys IRPF i automàticament tot això és menys, i ara una altra cosa que suma però que resta, que és més prestacions socials. Per tant, jo em sembla que el problema fonamental és veure que l'economia real,
exacte,
posar-la a treballar, que tot el que facilita, des del tema energètic, el tema d'infraestructures, el tema de les prestacions socials adequades, els temes laborals, com els nostres competidors europeus, ni més ni menys, vull dir, una mica, i aleshores veurem que l'economia real funciona, i a partir d'aquí tot anirà engreixant, IVA, IRPF, impost de societats, i aquest em sembla que és el que les situacions, les circumstàncies actuals, estem analitzant molt les conseqüències, i a vegades no parem compte o no actuem adequadament amb les causes.
Sí, sí.
Però em sembla que la causa ha de ser fonamentalment aquesta. I si això es fa, doncs veurem que tot el demés es va reencaixant adequadament.
Senyor Guinjoan.
Sí, jo anava a dir, jo expert en el mercat de treball no en soc, però a mi em sembla que una de les causes, almenys coadjuvants, a l'alta taxa d'atur que hi ha a Espanya, és l'altíssima fiscalitat directa que suporta el treball. Les cotitzacions socials, les obreres són baixes, són el 4,7%, crec recordar, però les empresarials són molt altes, tot i que les van baixar en 2 punts, segueixen sent un 18%. És altíssim. Això és un impost directe sobre el treball. A mi em sembla que s'hauria de començar a incidir en això d'aquí, i en aquest sentit, aquesta última setmana, no a Espanya, però sí als nostres veïns de Portugal, s'ha produït una pèssima notícia que el govern havia abordat, diguem-ne, una rebaixa del cost del treball per l'empresari, en definitiva, perquè l'ha de suportar, és veritat, amb una retallada del sou en mà del treballador, passant cotitzacions empresarials a cotitzacions obreres, i això s'ha tirat endarrere per protestes al carrer. Em sembla una pèssima notícia, perquè a mi em sembla que també és un camí que aquí a Espanya haurem de recórrer.
Tenir feina a canvi de que el salari sigui menys repercutit, o sigui, més repercutit en fiscalitat.
Exacte, que el cost per l'empresari, que en definitiva, diguem-ne, és el que importa
sigui
quan
inferior.
Un empresari ha de llogar, doncs que el cost sigui inferior, sí.
Sí, senyor Alegre.
És que jo, a vegades em sembla que ens fixem molt en les parts i
sí,
hem de mirar el tot. És a dir, perquè les empreses puguin funcionar han de donar un servei o produir un producte en preu i qualitat, com a mínim, igual en el mercat que estàs, que avui és un món globalitzat. I aleshores el que hem de veure és, els alemanys, quan exporten i tenen un cost unitat X, com ho tenen i com ho tenim nosaltres, i llavors veure en què fallem. Per tant, torno a insistir, allò, administració, com deia aquell, no, treball, i a partir d'aquí, però un treball no per treballar, sinó per produir un servei a la societat, i aquest servei ha de tenir un preu i una qualitat que com a mínim sigui igual als competidors. I ens hem, aquest és el tema troncal, i això comporta sacrificis, i tant. Però si no fem aquests sacrificis, la no actuació encara és pitjor, perquè comporten el que estem veient. Desastre.
Senyor Melo.
A veure, jo tinc diverses coses a dir. Totalment d'acord amb el doctor Alegre, i volia matitzar unes paraules del senyor Guinjoan. Si pensem, i sé que el que vaig a dir probablement poca gent estarà d'acord amb mi, però si pensem que la culpa és d'Alemanya i de Finlàndia perquè no ens dona recolzament per comprar la deute que tenen els bancs, jo i no sóc un expert, no en sé tant com vostè. Jo no ho tinc clar. I li dic en sèrio. No sé si aquests diners seria millor repartir-los entre els empresaris, per exemple, o entre la població. I sé que potser estic dient una bajanada.
Alguna
resposta? Tenim clar... Espera, que no he acabat. Vull dir, m'estic plantejant moltes coses a aquestes alçades que potser ja les tindria que saber. han vist el que va passar ahir a Madrid i abans ahir. Vull dir, no n'han parlat perquè això és una tertúlia econòmica, però l'economia sempre es reflexa en la societat. I a més ens sentim que puja la prima de risc per Catalunya. Jo crec que tenim culpa del que tenim, és a dir, hem de sanejar les comptes, hem de fer ajustos i crec que s'està fent bé. I no tota la culpa la tenen els alemanys. Els alemanys tenen una inseguretat. Escolti'm, però és que jo si fos alemany, que si Nostre Senyor hagués deixat triar, probablement li hagués dit ser alemany. Sí, sí.
No ho digui, això.
Escolti'm, sí, això ho deia un amic
danès. Jo hauria triat aquí, però en unes altres circumstàncies.
No, perquè us ho dic això, perquè jo tinc un amic danès que diu... això és una, també és un tema personal, ara després acabo de respondre la pregunta, el comentari. Un amic danès que em diu... Escolta'm, jo quan veig sortir la selecció espanyola, la selecció alemanya, forta, i veig aquests passeigs, t'ho dic, Déu-n'hi-do, quin orgull ser alemany. Però el meu cor és danès, jo m'estimo, jo donaria tot pel meu país. A mi em passa el mateix, jo soc català, d'acord, però escolti'm, si ho respecto molt i tinc empatia amb el que pensen els alemanys. Els alemanys, escolti'm, quan va entrar l'actual govern van dir que no pujaven impostos, que no tocarien la reforma laboral, criticaven els socialistes per la pujada de l'IVA, que no tocarien la sanitat, que no tocarien l'educació, que no farien, estaven en contra de l'amnistia fiscal, en contra del copagament proposat per Convergència i Unió, que això era una falta fins i tot ètica. Ens deien de tot. Ens van dir que la reestructuració bancària s'acabaria el primer semestre d'aquest any. Escolti'm, l'equip de govern és una vergonya. Ens van dir el 9 de juny, en paraules del mateix Rajoy, que les tinc aquí imputades, literal, el rescate de la banca no afectarà el dèficit públic. Avui, i tots sabien, però és clar, escolti'm, són tantes mentides que ara en diuen, el govern espanyol ha aprovat el pressupost del 2013, és que ens és igual a nosaltres, a mi particularment m'és igual el que aprovi, però jo entenc que els alemanys li seran igual. Si va presentar, el març d'aquest any va presentar 91.000 milions de dèficit. Acabo ja, el maig del 2012... i no és per efecte de baixada, va presentar el dèficit de 95.000. Recordem que aquests 95.000 era perquè les comunitats del Partit Popular, Madrid i València, van fer comptabilitat creativa, cosa que se li va demanar a Catalunya al senyor Mascolell i va dir que no ho faria i ho va fer públic. Mare de Déu, ens van dir que trencàvem Espanya. El juliol va baixar el PIB. Estem dient, del 8,5 ha passat al 9. Ara, amb la nacionalització de la banca, potser arribem al 10. No ho tinc clar, sincerament.
Senyor Guinjoan...
No, a veure, potser és que...
No he parlat...
sóc un entusiasta del govern alemany, sóc un entusiasta de les seves polítiques i, en particular, de la manera de fer política de la senyora Merkel. Ja la voldríem aquí, un president del govern. Voldríem també un ministre de Finances com el senyor Schäuble.
Exacte.
El que dic és que, malgrat tot, són polítics democràtics i que han d'actuar de cara a la galeria de tant en tant. I les declaracions d'abans d'ahir són del tot desafortunades en el sentit d'allò de voler renegar d'un compromís que semblava adquirit. Aquesta és una. És evident que nosaltres hem estat fent, en el tema del rescat bancari, hem estat fent l'orni. Avui mateix el Financial Times es fa ressò de que podem seguir fent-lo. Crec que ja no tenim oportunitat.
Senyor Alegre, vol afegir algun comentari final?
No, em sembla que està la cosa bastant explícita.
Doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies, senyor Xavier Melo, per haver estat amb nosaltres
en
l'entrevista d'avui. Senyor Lluís Alegre, senyor Pere Guinjoan, moltes gràcies. I a tots vostès que ens escolten, amics oients, els recordem que el proper dijous 4 d'octubre tenim una cita especial, una nit especial. És el sopar benèfic a favor dels nostres mitjans. I creus? Vine. Nosaltres hi serem i esperem també que vosaltres hi pugueu ser-hi, participar-hi i conèixer-nos de manera més personal. Serà el proper 4 d'octubre a les 8:30. Per més informació poden trucar al 93-409-2770 o bé escriure un mail a lanit@catalunyacristiana.cat. Ens acomiadem, doncs, de l'equip que ha fet possible el programa d'avui, el Mario Rodríguez de l'equip tècnic, a la Maria Sierra, a la Música i Ambientació, a la Bet Verdagí, a la Sara Cruz, a la Blanca Aranyó, com sempre al Centre d'Estudis Econòmics i Socials i al suport de l'Agència Catalana de Consum i qui us ha parlat, Carla Gràcia. Moltes gràcies per escoltar-nos, que passeu una bona nit i una millor setmana i ens tornem a trobar dijous vinent, com cada setmana de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principal.